Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Situació d'emergència al sud d'Ucraïna amb inundacions i evacuacions preventives per la destrucció de la presa de Kakhovka, controlada per Rússia a la regió de Kherson. Moscou i Kiev s'acusen mútuament de la voladura de la instal·lació mentre la Unió Europea i l'OTAN responsabilitzen Rússia. El Consell de Ministres concreta el pla per demanar a Brussel·les més de 90.000 milions d'euros addicionals dels fons europeus Next Generation. La major part d'aquests diners serien en forma de préstecs a baix cost. L'avançament electoral n'ha precipitat l'aprovació, ja que el termini expirava a finals d'agost. Els hotels i restaurants que van haver de tancar per l'estat d'alarma durant la Covid podran pagar menys en l'impost d'activitats econòmiques. Ho diu el Tribunal Suprem en dues sentències diferents que en confirmen una que va dictar un jutjat de València. El futur alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reclama la modificació de la llei del menor per evitar que casos com el de l'última violació grupal comès a la ciutat es resolguin només amb una multa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, García Albiol també ha plantejat que cal actuar sobre el fenomen de l'absentisme escolar. Unes 300 persones continuen la festa il·legal que dissabte va començar el terme municipal d'Ivars de Noguera, a tocar del pantà de Santana. Els Mossos impedeixen que ningú hi accedeixi i controlen els vehicles que abandonen la zona. El príncep Enric de la Gran Bretanya denuncia davant del jutge que la intromissió dels periodistes del grup Mirror en la vida privada de Diana de Gales li va fer viure un malson abans de la seva mort a París. El fill petit del rei Carles III d'Anglaterra també ha explicat que la premsa sensacionalista li ha estat hostil des que va néixer. L'Hospital del Mar de Barcelona planteja un programa pioner a l'estat espanyol per millorar el benestar emocional de les embarassades a partir de la meditació. Ha format 9 llevadores en mindfulness després de constatar que aquesta pràctica també redueix fins a un 29% els nadons nascuts amb baix pes. Ha mort als 83 anys Astrud Gilberto, coneguda per posar veu a una de les cançons brasileres més famoses de la història, la Garota de Ipanema. Compositora, pintora i activista pels drets humans, Astrud Gilberto va entrar al Saló de la Fama Internacional de la Música Llatina a començaments dels anys 2000. Els esports.
Minut pràcticament 30 ja d'aquest amistós entre el Vissel Kobe i el Barça, que podeu seguir en directe per TV3. El Vissel Kobe és l'equip d'Iniesta. Ara mateix Vissel 0, Barça 2, amb gols de Kessié i Eric García. El Barça espera rebre avui també el vistiplau de la Lliga de Futbol al plat de viabilitat econòmica. En tenis, a Roland Garros, el quadre femení, Mujova ja és a les semifinals. En ciclisme està en marxa la tercera etapa de la Critérium Dauphiné amb Christophe Laporte de líder. I avui comencen a jugar-se les semifinals de la Lliga CB de bàsquet a les 9 Madrid Penya en directe pel canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I el temps, aquesta tarda hi haurà nous ruixats i tempestes que poden ser localment intenses, sobretot al nord i al centre del país, menys extenses que ahir, però localment poden ser fortes. Es mantindrà el sol a molts punts de la costa. L'ambient càlid en aquestes hores centrals del dia, tot i la inestabilitat. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, el Catalunya al dia pendents d'entrada de l'estat de salut de la nena menor, víctima d'una nova agressió sexual múltiple a Badalona, la vam saber ahir, que ara atén la Direcció General d'Atenció a la Infància, i d'aquestes intencions que ha explicat el futur alcalde Xavier García Albiol de demanar una modificació de la llei del menor per poder imputar els agressors, que tenen tots 14 anys i ara mateix, com sabeu, segons la llei, són inimputables. També us explicarem el resultat d'una enquesta a dones que utilitzen el transport públic, usuàries, segons la qual dues de cada tres s'han sentit agredides en algun moment. Són unes dades que surten del Congrés, que aquests dies el Congrés del Transport Públic s'està fent a Barcelona. També avui seguim l'evolució de la Festa Il·legal, que continua a prop del Pantà de Sant Anna, a la comarca de la Noguera. Va començar divendres dissabte al terme d'Ivars de la Noguera. Encara hi ha unes 300 persones i els Mossos mantenen el control dels vehicles que abandonen la zona i, sobretot, no deixen entrar ningú més, però, com deia, 3 dies i això encara continua. Passarem per Banyoles, on la construcció de la nova variant, que s'ha modificat per evitar que hi hagi accidents greus, resulta que ara provoca més atropellaments d'animals, com per exemple els cabirols, els senglars o també gossos i gats, i això acaba afectant la circulació. El mur central de formigó fa, en certa manera, de barrera, i si entren els animals després no en poden sortir. I escoltarem les previsions del sector turístic de les comarques de Lleida i el Pirineu de cara a l'estiu. Busquen repetir les bones xifres de visitants del 2022, però, això sí, ho volen fer sense sobresaturar als espais naturals. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Reforçar la seguretat, modificar la llei del menor, fer més pedagogia i perseguir l'absentisme escolar. Aquests són els ingredients de la recepta que proposa l'alcalde electe de Badalona, Xavier García Albiol, per acabar amb les agressions sexuals a menors que sovint ens estem explicant, malauradament, doncs, en aquesta localitat. El Biol n'ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència està atenent aquesta nena, la víctima de la visió múltiple, de la violació múltiple d'aquest dissabte. David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, la DGAIA està tenint la víctima, una menor violada dissabte, en un solar del carrer d'Eduard Maristany. Els agressors serien 7 nens, la majoria de menys de 14 anys, i, per tant, inimputables, segons fonts judicials. Davant d'aquests fets, Xavier García Albiol ha reiterat avui al matí de Catalunya Ràdio, com ja va avançar ahir al Catalunya al dia, que cal endurir la llei del menor.
Els autors de la violació grupal que aquest cap de setmana ha hagut a Badalona, que són menors d'edat, no pot ser que es solucioni amb una multa econòmica per als pares. Aleshores, jo crec que hi ha un punt intermig entre posar-los a la presó i que el nen segueixi estant per al carrer i l'única conseqüència que tingui és que el seu pare pagui una multa, doncs jo crec que això no pot ser.
David, avui l'alcalde popular de Badalona ha relacionat aquesta mena d'agressions. Ell directament ho relaciona amb l'absentisme escolar.
Xavier García Albiol assegura que cal exigir responsabilitat als pares i ser contundents amb l'absentisme escolar, que pot arribar al 50% en determinats barris de la ciutat, com el de Sant Roc, on viuen els presumptes implicats en aquesta agressió.
Com pot ser que es permeti per part dels pares que nens que obligatòriament tindrien que estar a l'escola, nens de 12, 13, 14 anys, es permeti que no hi vagin i que hagi aquest nivell d'absentisme tan elevat? Bé, doncs aquí també tindrem que demanar responsabilitats
a les famílies.
Efectivament, a les famílies.
Albiol manté la seva aposta per reforçar la presència policial en determinats punts de la ciutat i ha assegurat que el curs que ve a les escoles i instituts de Badalona s'hi faran campanyes de sensibilització relacionades amb l'educació sexual i emocional.
Dues de cada tres dones usuàries del transport públic han estat víctimes d'assetjament sexual. I més d'una tercera part de les víctimes no n'ha parlat amb ningú. Ho constata una enquesta que ha presentat la Generalitat al Congrés Mundial del Sector, que es fa aquests dies a Fira de Barcelona, on també ha explicat les mesures que està implementant. Seguint aquest congrés, a la Fira Gran Via, hi tenim en Joan García. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta.
Segons aquesta enquesta, quin tipus d'assetjament seria el més habitual?
Invasió de l'espai, acostament excessiu, mirades lascives, també xiulades o comentaris sobre el cos o la manera de vestir, en menor mesura, però també es donen casos, gravacions amb el mòbil o tocaments indesitjats. Comportaments que sovintegen més al metro i sobretot a la tarda vespre. L'agressor sol ser, en un 75% dels casos, un home sol. I la reacció de la víctima sol ser la de fugir o canviar de lloc. només un 3% van recórrer a altres persones, personal de seguretat o sistemes de comunicació. Laia Mercader, que és sotsdirectora general de transport ferroviari, troba especialment preocupant que més d'una tercera part de les víctimes no en parlin amb ningú.
Un 35% el dia després de ser assetjades no ho comparteixen amb absolutament ningú al seu voltant, ja sigui perquè estan bloquejades, per vergonya, perquè tenen por, però és una dada realment molt sorprenent i alarmant.
A partir d'aquesta realitat, la Generalitat està implantant un pla més personal de vigilància i parades a demanda als busos nocturns. Destinarà 1 milió d'euros aquest any per dotar de càmeres al transport nocturn i crearà una alerta contra l'incivisme, un botó del pànic a tots els mitjans.
Escolta'm, Joan, en aquest Congrés del Transport Públic, Ferrocarrils de la Generalitat hem explicat el seu pla d'igualtat. Volen fomentar la incorporació de dones a la companyia en un sector que és tradicionalment, vaja, molt masculinitzat.
Sí, consisteix a destinar un 40% de les places de les convocatòries a dones sempre que els resultats dels exàmens no difereixin més d'un 15%. S'ha presentat com a experiència d'èxit, que ja s'ha fet en igualtat de gènere. Tania Romero és membre del comitè d'empresa i maquinista de la línia del Vallès.
Quan jo vaig començar, encara hi havia gent que retirava el peu quan veia que el tren el portava una dona, i actualment això ja no és així. La gent està molt més sensibilitzada amb polítiques de gènere, l'ambient als menjadors també és molt més agradable. En el moment en què tu ja no et sents sola i els companys són joves...
A la taula rodona s'ha coincidit que l'assetjament no és un problema específic del transport públic, sinó, en general, dels espais públics.
Gràcies, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
A Ivars de Noguera, és on tenim ara mateix, durant aquest matí hi ha un degoteig de vehicles que abandonen la festa il·legal, que hi ha en marxa des de dissabte a la matinada. Es calcula que encara hi queden unes 300 persones. Ara, la tasca policial se centra a fer controls d'alcoholèmia i drogues a tots aquests conductors. Ho està seguint des d'allà mateix a Ivars la nostra companya Estela Bussoms. Estela, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, sí, bon dia. Doncs mira, hi ha fins a mitja dotzena de vehicles policials que tallen el pas al camí que porta al poble abandonat de Boix, que és on hi ha la festa, a uns 6 quilòmetres d'aquí, d'Ivars de Noguera. Els participants van marxant, però molt a poc. Ara mateix hi ha una furgoneta i un camió immobilitzats perquè cap dels ocupants estava en condicions de conduir. Hem parlat amb una noia de Barcelona que venia de la rave i que es queixa en aquest cas del que considera una persecució policial.
No, no hi ha cap problema. El problema el porten aquesta gent quan venen. Les festes són molt maques i com aquestes festes no reben res de l'Estat, no? És el que molesta realment, que moltes una festa i no els hi quedi res amb ells.
També hem anat fins a les finques de Ramon Gasol, que també es queixa en aquest cas, però de les destrosses que li han fet quan els vehicles han passat per camins particulars per accedir al punt de la rave a tocar del pantà de Santa Anna.
Vaig pujar el dissabte al matí i em vaig trobar, diguéssim, aquí a la finca, doncs ja que havia hagut molt trànsit per dintre la finca, rames trencades, la sirga aquí a l'altra punta de la finca arrencada, tot el pilostre d'hormigó, i bueno, ha estat un constant de trànsit per dintre la finca, que m'han ocasionat danys també a rames de fruiters.
Ara mateix aquí al poble la situació és tranquil·la, la música no se sent perquè dèiem estan lluny, a uns 6 quilòmetres, i el que hi ha sobretot és expectació de veïns al voltant del control policial. N'hem parlat amb la Natàlia.
No, a part del pantà, està a diversos quilòmetres d'aquí. No, ni escoltem res, ni... He vist cotxes el mateix dia que va fer tot això. Van aparcar diversos aquí al carrer meu, però no van dir res, van sortir. Jo crec que anaven a lo que anaven.
Per cert, que els Mossos confien en xampar quan marxi de la rave el segon detingut per embestir un cotxe patrulla dissabte a la matinada. Es va poder escapar després d'un enfrontament amb la policia que va acabar amb 5 agents ferits lleus. L'altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
La policia ha detingut una dona de 32 anys presumptament relacionada amb l'homicidi del seu pare de 67 a l'interior del domicili on convivien, això a Sant Adrià de Besòs, Miquel Jarqué.
Sí, el barcelonès. Els fets van passar a 2:45 d'aquesta matinada al centre d'aquest municipi. L'avís als Mossos d'Esquadra l'ha fet l'acusada mateixa, però quan els agents han arribat han trobat l'home mort, el pare mort. La dona i la filla també eren al lloc del crim. Els Mossos han obert una investigació que es manté oberta per aclarir les circumstàncies dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord s'ha fet càrrec d'aquest cas.
I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona, en aquest cas a Lleida, a qui relacionen amb la mort violenta de la seva filla menor d'edat a Romania. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més en sabem?
Doncs que els Mossos primer van localitzar la dona en una partida d'alpicat al Segrià i poc després la van detenir a la una d'aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La dona està presumptament relacionada amb el crim de la seva filla de 12 anys a Romania el mes d'abril. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i també el grau de participació de la detinguda i activaran els mecanismes de coordinació interpolicial per col·laborar amb les autoritats policials competents.
En punt, un quart de dues. Mirem la situació que tenim ara mateix, el trànsit, carreteres, autopistes i també el transport públic. Mar Riera, bon dia.
Bon dia, matí complicat, especialment avui a la 2 per l'accident de dos camions que han volcat. El primer ho ha fet el Bruc, en sentit Barcelona, a primera hora, i poques hores després ho feia el segon a Sant Joan d'Espí, cap a Lleida. El Bruc l'havia continuat tallada encara aquesta hora i les feines de retirada es poden allargar fins ben bé la tarda. El camió carregat de ciment afecta tots els carrils en sentit Barcelona i talla també un dels carrils en sentit Lleida. Les possibles vies alternatives són la P2 o la C25, mentre que l'alternativa natural, la Nacional 2Z, el Bruc, registra cues al llarg de tot el matí, ara són d'uns 3 quilòmetres. Pel que fa a l'accident de Sant Joan d'Espí, treballa per retirar l'altre camió accidentat, un frigorífic més petit que transportava carn. Durant una estona ha estat completament tallada aquesta via i ara ja s'ha obert un carril. Tot plegat provoca uns 3 quilòmetres de cua en sentit Lleida. Cues també aquesta hora a la C32 a Esplugues i a Vilassar al Maresme en sentit Barcelona. Problemes també a la Ronda de Dalt de Barcelona. Un vehicle accidentat talla un carril a Sarrià en sentit Nus de la Trinitat. També va plena a la B20, a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet en sentit Nus de la Trinitat. Retencions també a la B10 entre Cornellà i l'Hospitalet sentit Llobregat i a la Litoral ja a Barcelona. Trams d'intensitat amb alguna aturada del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, la previsió, ja tens aquestes noves tempestes que poden tornar aquesta tarda i localment ens diuen que poden ser fortes. Francesc Mauri.
La situació meteorològica no implica de cara a les pròximes jornades una desaparició total de les pluges, però sí una reducció, per exemple, demà a la tarda, que es presentarien algunes pluges minses, no pas tempestes fortes, en punts del Pirineu, Prepirineu i potser oest de Catalunya. Poca cosa canvia el caire de la precipitació demà per tornar alguns ruixats o tempestes a l'acabar la setmana, sempre de tarda, i sobretot la setmana vinent, en punts interiors i del Pirineu, bàsicament, però potser també en algun punt de la costa. En definitiva, la inestabilitat no s'acaba i aquesta tarda queda més concentrada al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central, localment algunes tempestes fortes, sempre irregulars, més sol a la costa i el termòmetre bastant estable.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Han condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i a una multa de 1.800 euros l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, per facilitar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La jutgessa considera provat que, lluny d'acatar l'ordre del Tribunal Constitucional que obligava a impedir aquella votació, Sarracán va col·laborar activament perquè es pogués fer, Estel Batet Carles.
La fiscalia demanava 2 anys d'inhabilitació i una multa de 15.000 euros, però la jutgessa rebaixa la pena amb l'argument que per causes alienes a l'acusat s'ha trigat molt a celebrar el judici. La sentència diu que l'exalcalde de Sabadell va donar ple suport a la votació. Segons la magistrada, ho demostren els decrets d'alcaldia, pels quals també va traspassar competències a 3 regidors perquè s'encarreguessin de cedir les instal·lacions municipals com a centres de votació. Durant el judici, l'exalcalde es va desvincular de qualsevol preparatiu i va justificar no fer res per aturar-ho el fet que el referèndum era fruit d'una voluntat ciutadana imparable. La sentència no és ferma. Matías Sarracán, que va deixar l'alcaldia el 2019 i ara és docent, té 10 dies per presentar-hi recurs.
Després del que va passar Roses, Esquerra també pot veure com la unió del PSC i Junts li pren una altra alcaldia. En aquest cas és a la Bisbal de l'Empordà, tot i que els republicans són la primera força. La pèrdua de vots fa trontollar l'equip de govern actual entre Esquerra i la CUP. Roger Santaló, Girona, bon dia.
Bon dia, Marta.
Aquí destaca la bona sintonia entre l'oposició.
Sí, PSC, Junts i Tots per la Bisbal portaven la paraula canvi als seus programes i ara és possible. Òscar Aparicio, cap de llista del PSC, diu que hi ha hagut coincidència durant el mandat i després de la primera ronda de contactes.
Quan ens assentem tots tres, hauria de ser molt ràpid, és que coincidim amb la diagnosi de la situació de la Bisbal i amb les solucions.
Aparicio també creu que la política nacional no hauria de malmetre el pacte.
Si no es poden trobar pactes que poden ser a nivell nacional molt coherents, però llavors en el dia a dia de la ciutat ens hi trobem que no ho són.
Junts per la Bisbal, però, ha fet un comunicat avui on diu que de moment no hi ha res fet i que ha tingut converses amb gairebé tots els grups.
Escolta'm, Roger, i el Baix Empordà també tot fa preveure que els socialistes governaran a Palafrugell.
Sí, Juli Fernández, que ja va ser l'alcalde fins al 2017, va guanyar a força distància d'Esquerra, a qui supera en 5 regidors. De totes maneres, n'hi falten 2 per a la majoria i espera fer un pacte amb gent del poble abans d'acabar la setmana.
Hem fet les converses, avancen de forma correcta i res faria pensar que aquesta setmana poguessin tenir un acord d'estabilitat d'investidura signat amb gent del poble.
Amb qui també podria pactar la investidura és amb els comuns, però Fernández no contempla perquè els retreu l'actitud que han tingut durant la campanya.
I el fins ara alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, renunciarà a l'acte de regidor i deixarà l'Ajuntament després de l'estiu. Ho farà pels mals resultats del seu partit a Badalona, on va guanyar per majoria absoluta el popular Xavier García Albiol. En una entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona, Guijarro ha anunciat que plega per propiciar un relleu a les files socialistes en aquesta ciutat.
Crec que calen nous lideratges, noves persones amb forces renovades i que tirin endavant aquest projecte. Jo, òbviament, sempre hi seré per tal de portar el meu granet de sorra tant a la ciutat, sobretot. Estaré encantat de fer-ho i, òbviament, també al meu partit, però ja no des de la primera línia institucional de la política municipal de la ciutat.
Guijarro va arribar a l'alcaldia de Badalona el novembre del 2021 gràcies a una moció de censura que va desbancar del càrrec el popular Xavier García Albiol. És un quart i mig de dues. L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar 4 narcotraficants acusats d'intentar cremar viu un home que era en un narcopis de Ciutat Vella i que va salvar la vida en llançar-se lligat i emmordassat pel balcó. La sala, a petició de la fiscal, ha acordat que la víctima tingui protecció policial durant tot el judici. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia.
No és una pràctica habitual, oi, Maria Núria?
Doncs no, només en casos que la vida de la víctima estigui en perill. I segons ha explicat la fiscal, Alexandra García Tabernero, és així perquè l'home ha presentat denúncia i un atestat policial en què s'explica que el van apallissar la setmana passada amb una barra de fusta. Va rebre cops al cap i al cos. Va explicar que eren coneguts dels processats, que tots estan en presó preventiva, però que es volien assegurar que no declarés en aquest judici. La fiscal també ha demanat que s'incrementi la indemnització que ha de rebre en 300.000 euros pel trastorn psicològic de postestrès que encara té, malgrat que els fets són del 2020. L'home, com deies, lligat a una cadira, de mans i de peus, també lligat i emmordassat, es va llançar pel balcó d'un primer pis per no morir cremat, ja que els processats haurien calat foc. L'ajut dels veïns va ser indispensable perquè no resultés amb ferides greus, només va tenir una cremada a la cama. La sala també ha acceptat que la víctima pugui declarar des d'una sala annexa acompanyat per una treballadora social. Les defenses dels 4 processats han demanat que en lloc de declarar avui ho facin després d'escoltar els pèrits i els testimonis. Els 4 processats s'enfronten a una petició de pena de 22 anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat i un altre d'incendi.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra detenen a Sant Boi de Llobregat un home que estafava dones que coneixia a través d'aplicacions de cites. Quim Balaguer.
La detenció d'aquest nou estafador de l'amor es va fer l'1 de juny. L'home, de 39 anys, es feia passar per metge i donava a entendre que tenia un alt nivell econòmic. Hi ha almenys 2 víctimes que li van deixar uns 5.000 euros. Les dones de la Llagosta, el Vallès Oriental, i Sabadell, el Vallès Occidental, hi van perdre el contacte quan van intentar recuperar els diners. La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més víctimes.
I a Girona, un altre estafador de l'amor s'enfronta ara a 21 anys de presó per estafar 12.000 euros a una dona fent-li creure que tenia una relació a distància, Clara Jordan.
Sí, mai es van veure la cara i la va enganyar fent-li creure que eren parella i enviant-li fotografies d'un altre home fent-se passar per ell. L'acusat ha aprofitat el seu torn de paraula al judici per demanar perdó.
Quería pedir disculpas a ella y a la gente que está ahí fuera. La verdad que no era un momento bueno en mi vida. Esto está cambiando, espero que alguien lo vea.
Aquest home ja té dues condemnes fermes per diverses estafes més. L'Audiència de Barcelona ha absolt per defectes de forma l'home acusat d'haver abusat de 7 menors entre 5 i 9 anys en una mesquita de Vic mentre els feia classes.
La sentència resol que hi va haver importants defectes processals durant la instrucció del cas, com el fet que el jutjat de Vic va comunicar a l'afectat l'obertura del procés quan ja havien passat 10 mesos. Per tant, el tribunal considera nul·les totes les diligències fetes abans de la notificació i absol el processat. La Fiscalia i l'acusació particular li demanaven més de 42 anys de presó per abusos i exhibicionisme.
L'exèrcit espanyol desmunta el pont provisional que van instal·lar l'any 2020 a Montblanc. Durant tota la setmana s'anirà desmantellant l'estructura un cop s'ha acabat la construcció del nou pont de Bolubí que es va enfonsar per la riuada de l'octubre del 2019. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per què es va fer aquesta instal·lació provisional?
Doncs, bàsicament, l'estructura militar es va instal·lar perquè poguessin travessar els camions d'una empresa que va quedar aïllada i alguns veïns de la zona per evitar haver de fer toms per camins poc transitables a la muntanya. La construcció d'aquesta nova infraestructura ha costat més de 600.000 euros. Josep Andreu és l'alcalde en funcions de Montblanc.
És una empresa que és una incubadora de pollastres petits i que, clar, tenia una dificultat perquè tenia que anar a fer un tomb per la muntanya, amb un camí de muntanya que ja se'ls va bolcar un camió d'aquests incubadores, que ha estat un servei, doncs, sobretot en aquesta empresa, però amb tots els veïns d'aquesta contrada de la Font de Bolobi.
La inversió s'ha cobert amb fons d'ajudes directes de l'Estat i de la Generalitat per fer front a les destrosses que va provocar la riuada. Aquests dies, un destacament de militars arribats des de Saragossa estan fent tots els treballs per desmuntar aquest pont Valley que van col·locar en aquest punt i que durant 3 anys han permès creuar el riu fins a aquesta empresa, l'empresa Crosby, la més afectada per l'ensorrament del pont de Bolubí.
Nova actuació al Pirineu per millorar l'eficiència energètica. En aquest cas es tracta del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que ha destinat 265.000 euros a reformar diversos edificis de la comarca per fer-los més eficients i a la vegada estalviar recursos. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
En quins edificis concretament i què s'hi farà, Pau?
Doncs, Marta, es tracta de l'epicentre, la seu del Consell, la deixalleria comarcal i l'edifici que plega diferents serveis del Consell, a Trem. Aquestes millores tècniques i energètiques d'aquestes dependències permetran, diuen, un estalvi econòmic i també ajudaran al medi ambient, segons Josep Ardanuí, que és el gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que ens ha explicat aquí a Catalunya Informació les principals actuacions que ja s'han executat.
Ficant tots uns termostats i un sistema de sondes per fer molt més eficient la captació de la temperatura i, per tant, estalviarem aquí amb energia elèctrica. Temes de sonorització. Per una altra banda, el centre de visitants del Geoparc, que té 1.500 metres quadrats, doncs fem una substitució de tots els sistemes d'il·luminació, de fluorescents i d'altres elements més antics per tot sistema LEDs. I també doncs, el tema de la climatització, també com a l'altre edifici, amb els termostats i amb els canvis que farem, doncs, també ajustarem molt més la despesa.
Altres obres que s'han dut a terme han consistit en la substitució de les antigues finestres de fusta per unes altres d'alumini, amb els aïllaments corresponents, en l'edifici de serveis que el Consell té al carrer Pau Casals. També a la deixalleria s'han adequat uns vestuaris per als treballadors del servei de recollida d'escombraries.
I avui el nostre clic del dia és pel tuit de l'usuari @laselectivitat, amb els millors memes de les proves i també dels dos cursos de batxillerat. De fet, avui els més de 41.600 estudiants que es presenten demà a les proves de la selectivitat fan segurament, o haurien d'estar fent segurament, els últims esforços abans de l'inici dels exàmens. I en aquest compte de Twitter, com us deia, @laselectivitat, hi trobem, si ho mirem avui, aquest missatge. Diu així: entres a Insta, selectivitat. Entres a TikTok, selectivitat. Entres a Twitter, selectivitat. Obres la televisió, selectivitat. Parles amb la teva família, selectivitat.
que s'acabi ja, i amb moltes has escrit. I ho il·lustren amb una fotografia d'una noia que està cridant, literalment cridant. Així que molta sort i molta força i alhora molta calma. Doneu el millor de vosaltres mateixos, perquè els exàmens sí, comencen demà per vosaltres, aquests 41.600 estudiants, però duraran 3 dies, per tant la paciència i l'esforç s'ha d'anar dosificant, s'acabaran divendres. En punt, 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Creix el perill de topar amb un senglar, una guilla o un gat a la nova variant de Banyoles. Les obres que s'hi han fet i que han convertit la carretera en un, el que es diu 2+1, per evitar la sinistralitat entre vehicles, doncs el que està provocant de moment és que s'atropellin més animals. Roger, això per què està passant?
Doncs perquè s'hi ha afegit un mur central de formigó per evitar topades frontals entre cotxes. Però aquesta mitjana perjudica els animals, que solen passar pels mateixos punts per on ho feien abans. Ho admet Robert Lluís Jovinyà, delegat del Col·legi d'Enginyers de Camins de Girona.
No pot circular lliurement i com travessa la carretera es troben amb aquest muret de formigó. De totes maneres, la Sanitat, en aquest cas Infraestructures, que és qui executa l'obra, prendrà mesures oportunes que saben d'aquest problema.
Un altre motiu és l'augment de la velocitat dels vehicles en els trams on es desdobla el carril. Segons Jovinyà, això passa a totes les carreteres que s'estan transformant a Catalunya en 2+1 i creu que els animals canviaran els seus hàbits.
Ho van captant amb l'experiència d'intentar travessar la carretera per un lloc com per un altre. Quan això estigui ja normalitzat, si es posaran entre cometes, els animals creuran sense cap problema la carretera.
De fet, nosaltres, que hi passem cada dia, veiem com passa això i que hi ha animals a la carretera que han resultat morts a causa d'una topada amb un vehicle. Segons el Col·legi d'Enginyers de Camins, en un futur es preveu que Territori faci mesures complementàries a la carretera, com reforestar els vorals o reduir els perills per als animals.
Escolta'm, i quines mesures serien?
Doncs, per exemple, afavorir els passos de fauna, però per les entitats animalistes es va tard i critiquen la falta de previsió per fer-los quan es planifiquen carreteres. El director de la Fundació Fauna és David Serra Mitjana.
Quan es fa una infraestructura d'aquestes, normalment es tira per baixar costos, es posen passos de fauna que són obsolets i, a més, no s'estudia exactament per quins llocs convindria que estiguessin col·locats, precisament doncs, per això, per veure on està el moviment dels animals.
Una altra mesura seria posar tanques i proteccions metàl·liques per evitar que els animals entrin a les carreteres, una actuació que no s'ha fet en aquest tram de la C-66. Però per Serra Mitjana, això convertiria la variant de Banyoles en un tub sense sortides d'escapatòria possibles per la fauna que hi entra.
Gràcies, Roger. Bon dia.
Bon dia.
Les comarques de Lleida i el Pirineu preveuen repetir aquest estiu les bones dades de turisme de l'any passat, en què van assolir un rècord històric de visitants. Volen consolidar així l'augment de turistes que reben d'ençà de la pandèmia, quan el turisme de natura va viure un auge important. Noelia Caselles, Lleida, estudien però com aconseguir-ho, sobretot sense sobresaturar els espais naturals.
Bon dia, Marta. Sí, des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida asseguren que l'ocupació mitjana anual no arriba al 60%, de manera que hi ha camí per créixer. Ara bé, tenen clar que no volen morir d'èxit. Júlia Alegre és el cap de promoció i màrqueting del Patronat.
Aquest nostre territori, tan ric i variat en propostes de natura, també hem de marcar capacitats de càrrega per tal de que el turista, quan arribi, pugui gaudir plenament. Ningú vol un espai natural sobresaturat.
El turisme rural i els càmpings de Lleida i el Pirineu són els sectors que més han crescut en visitants després de la pandèmia. Un augment exponencial que l'any passat es va traduir en xifres històriques de viatgers i aquest any els indicadors auguren xifres semblants.
Estem veient unes cotes d'ocupació superiors en aquests mesos dels que tenim ja dades, que les del mes, dels mateixos mesos l'any anterior, mesos que l'any anterior van ser mesos de rècord d'ocupació, la qual cosa tot fa preveure que tindrem una bona temporada.
Una assignatura pendent del sector és el turisme estranger, que continua sent molt minoritari. I aquí un estudi de la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la UDL proposa dues millores. El professor Jaume Macià és l'autor de l'estudi.
Han de rebre o han de formar-se
de cara al futur, no? Sobretot, com hem comentat, en xarxes socials, en tema d'idiomes, ja que si volen captar aquest nou client provinent de l'estranger han de fer classes d'idiomes.
L'estudi també remarca la importància del turisme respecte d'altres sectors econòmics i per frenar el despoblament al món rural.
Gràcies, Noelia. L'Ajuntament de Tarragona anuncia que no se celebrarà la remullada de Sant Magí ni cap activitat recreativa que pugui conduir al malbaratament de l'aigua. És una mesura preventiva del consistori davant aquest escenari d'alerta per la sequera. Anem a Tarragona. Arnau Caral, bon dia. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí que ens sentim. Arnau, s'ha anunciat alguna altra mesura?
Sí, també es tancaran les dutxes i els rentapeus de les platges, una mesura que ja s'ha estès també a altres localitats, però enguany aquí a Tarragona les mesures més restrictives, com deies, es prendran en les festes locals com la remullada. Ho ha explicat Eva Miguel, regidora de Medi Ambient en funcions.
Ara mateix la decisió és que no es plantegi la remullada per a Sant Magí, però que és una decisió política que, insisteixo, que caldrà veure si el nou govern que entri la manté o no.
Dues decisions que ha pres l'Ajuntament de Tarragona després de la primera reunió entre els departaments afectats per les restriccions. També s'ha constituït un comitè de sequera que reunirà periòdicament per analitzar la situació, tot i que no es preveu que s'hagi de prendre mesures més dràstiques.
De moment, tampoc l'ACA no s'està dient que preveu un escenari catastròfic que impliqui que tinguem talls d'aigua a casa. No estem en aquesta situació.
Aquestes mesures se sumen a les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua que s'han de publicar en els propers dies.
Gràcies, Arnau. Bon dia.
Bon dia.
El govern britànic i l'Ajuntament de Tarragona estan a punt de tancar un acord perquè el cementiri del Jans passi a mans del consistori. L'objectiu és obrir el fossar al públic tancat des de la dècada dels 90. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Posa'ns una mica al dia de la història d'aquest cementiri. Jo he anat a buscar perquè no el coneixia, sincerament. I per què és tan important per la ciutat?
Sí, mira, el cementiri dels Jans, força desconegut, és propietat de la corona britànica. És un cementiri, diuen que és el cementiri protestant més antic de l'estat espanyol. Es va construir al segle XIX per concentrar les despulles dels soldats britànics que van participar a la Guerra de Successió. Aquí s'hi van fer sepultures fins al 1992. És un bé declarat bé d'interès local i l'Ajuntament fa anys que el vol recuperar com un espai per obrir-lo al públic, tal com ens explica avui el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo.
Ara mateix aquest cementiri està tancat des de fa dècades. De fet, mai ha estat obert, més que per visites privades que s'havien d'obrir amb la clau particular que té la propietat. Per tant, el que hem volgut fer és recuperar un espai importantíssim per entendre la història de la ciutat de Tarragona i, sobretot, posar-lo a disposició de la ciutadania.
I ara, després d'anys de negociacions, el govern britànic ha decidit cedir-lo, donar-lo a l'Ajuntament, amb la condició que continuï tenint l'ús actual i que estigui obert al públic i, sobretot, als familiars dels difunts.
Que continuï sent cementeri i que garantim el manteniment. Per tant, ha sigut molt fàcil. Sí que hem tingut certes dificultats amb el tema del Brexit i això ha endarrerit una mica tot plegat, però bueno, ja estem amb l'acord sobre la taula i estem a punt de signar. La nostra feina ja està feta, la vam començar el 2020, arribem el 23 amb la feina feta i ara falta signar.
Aquest fossar conté les restes de soldats anglesos que, com dèiem, van lluitar a favor de l'arxiduc Carles d'Àustria entre els anys 1701 i 1714 i que es van traslladar a aquest cementiri quan es va construir. Fins aquell moment, les restes estaven en una pedrera a prop del port.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
La segregació escolar es redueix a Barcelona els últims 6 anys. Això vol dir que es fa un millor repartiment de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable. Baixen especialment els cursos d'entrada a l'escola i a la secundària. Un 26% a primer d'ESO i un 23% a infantil 3. Ho diu l'informe d'oportunitats educatives a Barcelona de l'any passat que l'Institut Metròpoli elabora, de fet, cada 2 anys, Mònica Mas.
Una reducció de la segregació que atribueixen a l'increment de la detecció d'aquest alumnat que s'ha triplicat després de la pandèmia. Una millor distribució entre els centres públics i els privats concertats i l'increment de l'oferta pública a tots els nivells educatius. Augmenten 5 punts el nombre de graduats a quart d'ESO en els darrers 6 anys i puja el nombre d'alumnes que es matriculen a batxillerat i a formació professional. També, per primera vegada, el nombre d'infants matriculats a les escoles bressol municipals és superior al de les llars d'infants privades. Això també es deu a l'augment de l'oferta, ja que en la darrera dècada s'han creat 8 noves escoles amb més de 800 places. Una millora que no és suficient per absorbir tota la demanda. Unes 4 de cada 10 famílies que demanen plaça a la bressol pública se'n queden fora.
Són 2:15 de 2. Practicar el mindfulness o l'atenció plena millora moltes coses, però també l'estrès i l'ansietat de les dones embarassades i redueix fins a un 29% la xifra de nadons nascuts amb baix pes. L'Hospital del Mar de Barcelona ha posat en marxa un programa de 8 setmanes, únic, per cert, a l'estat espanyol, basat en aquesta tècnica de gestió emocional per a dones a partir de les 15 setmanes, Mònica, de gestació.
Sí, per això ha format 9 llevadores del Servei de Ginecologia i Obstetrícia en Mindfulness, que ja estan aplicant aquesta tècnica en una quinzena de dones embarassades pacients de l'Hospital del Mar. L'objectiu és rebaixar, com deies, l'estrès i l'ansietat, que és molt prevalent en les dones gestants. De fet, una de cada 5 embarassades es veu afectada per algun trastorn de salut mental durant la gestació. Mary García és llevadora de l'hospital i explica què s'aconsegueix al llarg d'aquest curs de Mindfulness.
Cultivar la consciència plena, no? El practicar, no anticipar-nos a possibles problemes o angoixes que patim pensant en el futur, per evitar l'ansietat o possible patiment que pugui aparèixer per pensaments repetitius de rumiació. També, a banda, fem exercicis que ajuden a identificar les emocions que sentim i les sensacions que això poden provocar al cos.
Durant el curs de 8 setmanes s'instrueix les embarassades a ser en el moment present, el que s'anomena consciència plena, a tenir consciència corporal i a identificar les emocions i pensaments negatius. També es fan diàlegs amb les llevadores instructores que ajuden a rebaixar aquest rumiament que genera l'ansietat. A més, es fan tallers de ioga i meditacions que ajuden a viure amb serenitat l'embaràs. L'Andrea Andújar és una d'aquestes dones que estan seguint el curs de Mindfulness.
Per exemple, la consciència corporal, no? I per mi veig que està sent una oportunitat per parar i connectar amb el bebè, sí, a través de les sensacions, no? Permet prestar atenció als moviments del bebè i per mi això està sent una gran oportunitat.
També és molt útil de cara al part, un dels moments que generen més por i ansietat a les dones gestants.
I com aquest curs ens ajuda a regular les emocions, de la por, per exemple, o de la inseguretat, ens pot ajudar al moment del part i, a més, vale, sempre ens ajudarà a viure el procés del part i les contraccions d'una forma positiva i més serena i amb més confiança.
Aquest programa ja es fa amb èxit en països com el Regne Unit, el Canadà i Austràlia i està demostrat científicament que, a banda de millorar, com dèiem, l'estrès i l'ansietat en les gestants, també redueix un 29% la xifra de nadons nascut amb baix pes i en un 26% les complicacions de l'embaràs, com són la preeclàmpsia o la mort perinatal.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de 2 del migdia. Tenim novetats des de Lleida perquè es confirmen malauradament les pitjors previsions. S'ha perdut gairebé completament la collita de cereal de secà a causa de la sequera, sobretot a la zona del Canal d'Urgell. Agroseguro calcula que les indemnitzacions voltaran els 40 milions d'euros i diuen que és el sinistre en cereal més important que han registrat mai, Pere Joan.
Així és, Agroseguro ha peritat fins ara unes 30.000 hectàrees i manté la previsió de pagar més de 40 milions d'euros en indemnitzacions a Catalunya, dels quals uns 25 a Lleida. Els efectes de la severa sequera del cereal de secà són evidents. Si els rendiments en un any amb la pluviometria normal se situen sobre els 4.000 quilos per hectàrea, enguany tot just s'arriba als 400. De les 110.000 hectàrees afectades a Catalunya, ja n'hi ha unes 30.000 que dèiem que ja han peritat els tècnics. El director general d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, assegura que ens trobem davant d'un sinistre rècord en cereal.
Aquest sinistre de cereal serà el sinistre més important tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya que ha tingut el sistema de seguros agraris combinats, perquè estem parlant aquí a Catalunya de 110.000 hectàrees, però se parla a nivell nacional d'una reclamació d'1.600.000 hectàrees i uns 340 milions d'euros d'indemnització.
Xavier Joan ha visitat avui una finca de Granyena de Segarra afectada per aquesta sequera.
Gràcies, doncs, per l'última hora, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Més coses, 40 artistes del Baix Maresme han fet una obra conjunta. Es tracta d'un mural que recrea amb diferents materials la fesomia d'aquesta part de la comarca. És el repte que va sorgir arran de la primera trobada per impulsar el sector de l'artesania després de la pandèmia. La Marta Vallès és a Montgat. Explica'ns-ho, Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Els 5 ajuntaments que impulsen el sector de l'artesania són el Masnou, Teià, Tiana, Alella i Montgat. La iniciativa va sorgir després de la crisi de la Covid. Maria Llaràs és la regidora de promoció econòmica del Masnou.
Arrel de la pandèmia, la postpandèmia podríem dir, les tècniques van detectar doncs, aquesta necessitat de que tenien les artesanes, sobretot de Masnou a l'Eguitellà, no? Que era el que primer vam començar a treballar, doncs, de donar a conèixer la seva feina, de poder créixer més, de fer fires. Vull remarcar que és molt important que els 5 ajuntaments ens hem posat d'acord per impulsar un sector, que és el sector de l'artesania.
L'any passat es van fer les primeres jornades d'artesans en què es va parlar de diferents aspectes que preocupaven aquest sector, com ara els canals de venda, com posar preu a una obra, les vies de promoció o fer un catàleg dels diferents professionals. Arran de les jornades es va plantejar un repte que presenten ara a la segona edició que es fa demà. Un gran mural fet de petits quadrats de 40x40 on 40 artistes han recreat una part del perfil del Baix Maresme. És com un mapa de la fesomia fet ple d'art, de roba, de ferro, de pintura, de dibuix, de ceràmica. La Sandra Gómez és una de les artesanes que hi ha participat.
Aquest mural és el Maresme, és el Baix Maresme, és el territori, és la llum, és la terra, és la gent, és tota la vida que hi ha en aquest territori, no? Aquesta petita part del Maresme. Es veu molt clarament amb el color, amb els colors que es van triar, que demostren clarament mar, terra, platja, muntanya, vinyes.
Es preveu que aquest gran mural es pugui veure als diferents municipis implicats en aquest projecte.
Gràcies, Marta Vallès-Mongat. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Felicitat, tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
Avui s'estrena a la sala La Vella Royal de Barcelona, tot i que ja fa uns dies que s'hi fan representacions, L'illa deserta, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau que protagonitzen Miqui Esparvé i Maria Rodríguez. És una comèdia agradolça i honesta que parla de l'amor, de l'atzar i de les decisions que ens marquen. Una història de segones oportunitats, dels camins que esculls a la vida i dels que descartes. Els dos intèrprets es posen en la pell de dos desconeguts que es coneixen de manera accidental i que s'acaben, ja ho sabeu, enamorant. Us ho podeu pensar, vaja. Sentim el que deia Miqui Esparvé en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
L'obra va sobre la vida, no? Va sobre la vida d'aquests dos personatges, sobre el que va passar, sobre el que podria haver passat, i explorem una mica el terreny del i si, no? Aquest famós i si, i en aquest cas apareix amb aquests dos personatges que coincideixen en l'espai-temps, que de cop i volta es fan tilint i s'enamoren. Expliquem el que hauria passat i el que va passar.
La química i la complicitat del tàndem protagonista, tot i que mai havien treballat junts, és constant en l'obra i també es trasllada a l'espectador. Això fa, diuen, que la història sigui més divertida.
No sé, pensàvem que seria també com més d'aquestes de somriure, no? Però, ostres...
La gent està rient
la
molt.
La gent està rient molt.
I tots dos elogien l'autor i director de l'obra, Marc Artigau.
Ens l'estimem molt.
Molt bé. És una sort tenir la persona que ha escrit el text i que el dirigeix i que confia en tu. I ha sigut un treball de tres, en el fons. El Marc ens ha escoltat molt, nosaltres l'hem escoltat molt amb ell i hem anat creixent, els tres junts, trobant coses noves, no?
I L'illa deserta serà a la Villarroel fins al 2 de juliol. El KBR de Barcelona ens acosta a la figura fascinant de Tina Modotti en l'exposició més àmplia que mai se li ha dedicat a l'artista i militant antifeixista italiana de la primera meitat del segle XX. A partir de dijous, el Centre de Fotografia de la Fundació Mafre també ens descobreix la Catalunya de fa 150 anys de la mà de Jules Henault, Montse Mas.
Sí, l'exposició de Tina Modotti reuneix per primer cop unes 250 impressions d'època provinents de diversos arxius i col·leccions d'arreu del món. Unes fotografies sensibles i humanes que permeten resseguir la vida apassionant d'aquesta artista, amiga, per exemple, de Frida Kahlo i sempre compromesa amb els més desafavorits. Una bona mostra són les dones que va retratar al Mèxic de fa un segle, com destaca la comissària Isabel Tejeda.
Les dones del carrer, no? Les dones que són la base, en realitat, de la cultura popular mexicana, no? Eixa dignitat en la que fotografia a la gent més modesta econòmicament, a mi em sembla que és que ella estava a aquest costat de la càmera, però també estava a l'altre. Perquè ella ja ha sigut una nena treballadora, treballava en una fàbrica tèxtil.
Al costat de Modotti, a la sala petita del KBR, s'hi exposen més de 100 còpies originals d'època amb què el fotògraf francès Jules Zenó va plasmar bona part de la Catalunya monumental de fa un segle i mig, com el Port de Barcelona o el Monestir de Montserrat. Pel seu comissari, Jep Martí, són imatges d'un gran valor.
Perquè deixen constància de l'estat en què es trobaven aquests monuments o aquestes ciutats en aquell moment i que, per tant, passen a ser un document històric de primer ordre. Les fotografies de Poblet i les fotografies de Santes Creus, per exemple, són els primers reportatges que fan fotògrafs professionals d'aquests monestirs.
Aquesta mostra reivindica els fotògrafs que treballaven per encàrrec i no signaven les obres, com Enoch, i, per cert, va ser l'avi del conegut historiador Josep Maria Enoch de la Sarte.
La platja del Bogatell de Barcelona serà l'escenari de dos concerts gratuïts de música clàssica de gran format. El Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música s'han posat d'acord per engegar el projecte Clàssica a la Platja, que traslladarà aquest mes la música simfònica a un espai on, a priori, doncs, no és gens habitual sentir-la. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és acostar la música clàssica a una audiència diversa i àmplia. Serà el 20 i 21 de juny a la platja del Bogatell a les 9 del vespre. El primer dia, l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida pel seu director, Josep Pons, interpretarà el bolero de Ravel i la Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Valentí Oviedo és el director general del Gran Teatre del Liceu.
Moltes ciutats europees amb grans orquestres no poden fer concerts, que és al costat del mar, al costat de la seva platja. Això és un fet únic que segurament serà en si mateix una experiència. Cal dir que la gent haurà de venir amb la tovalloleta, amb la carmanyola, amb la cadira.
I el 21 de juny serà el torn de l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Amb el seu director, Ludovic Morlot, al capdavant, interpretaran un repertori popular i festiu amb, entre d'altres, peces d'Eduard Toldrà i Rimsky-Korsakov. El director de l'Auditori, Robert Burfau, creu que és important sortir dels grans edificis.
Situar Barcelona com a capital de clàssica, però sense renunciar al seu ADN i al seu caràcter mediterrani. També una cosa que tenim molt clara les dues cases és aquesta necessitat de sortir dels nostres edificis, de sortir dels nostres espais habituals, si volem realment apropar-nos a la ciutadania i connectar amb el teu entorn i amb les teves comunitats.
La proposta del Palau de la Música serà el 19 de juny, amb concerts dels seus cors a l'Hospital del Mar i residències d'avis.
Figueres es mou, un dels festivals de dansa contemporània més reconeguts del país, celebra la desena edició amb 25 activitats a l'espai públic, la majoria, per cert, gratuïts, amb la intenció d'acostar l'expressió artística a tothom. Anem cap a Figueres. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Això serà del 27 de juny al 2 de juliol. Exactament.
Doncs mira, els escenaris es concentraran sobretot al centre, la plaça de l'Ajuntament, la de l'Escorxador, la Rambla, entre d'altres. En aquesta edició hi haurà col·laboració entre col·lectius de la comarca, com és el cas de l'espectacle de dansa vertical Fargà, una proposta de la companyia Berta Balliu, que comptarà també amb la Colla Castellera de Figueres. O, per exemple, la peça de dansa performance de caràcter inclusiu, Les Moixíssimes, en aquest cas protagonitzat per un grup de dones empordaneses de més de 60 anys, una iniciativa que s'ha fet a altres llocs i explica Roger Fernández, que és el director del festival.
És de la Maria Antònia Oliver, que és una artista que viu a Illes Balears. S'ha obert una convocatòria de participació amb dones de més de 60 anys i viuran amb aquesta artista al llarg de la mateixa setmana del festival per preparar aquest espectacle.
Un altre dels punts forts serà l'espectacle de Cluenda, com detalla Fernández.
És el gran bolero del Jesús Rubio Gamo, que és una proposta que ha estat coproduïda pel Mercat de les Flors i els Teatres del Canal de Madrid, on interpretaran la música del bolero de Ravel en el Pati d'Armes del Castell de Sant Ferran.
El festival és una iniciativa impulsada per la cooperativa figuerenca Agitart, que treballa per potenciar la dansa a la comarca.
Gràcies, Laia. I avui s'ha presentat a Llafranc la biografia de l'escriptor Tom Sharp, titulada Per petició seva, Fragments d'inexistència. L'ha tirat endavant l'escriptor gironí Miquel Martín, que, de fet, com deia, l'ha presentat a Llafranc. Per què? Doncs perquè Tom Sharp, un escriptor que sempre ha anat lligat al sentit de l'humor, a partir, sobretot, de la saga de Wilt, va passar els últims anys de la seva vida fins que va morir avui, concretament, ja fa 10 anys.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. En joc encara l'amistós entre el Vissel Kobe, l'equip d'Andrés Iniesta i el Barça a Tòquio. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia, ara mateix, minut 64 de partit i el Barça, que domina sense problemes per 0-2 amb Dianes de Kessié i Eric García. És un partit amistós, recordem-ho, que serveix de comiat del manxec amb el club japonès, on ha jugat 5 temporades des que va marxar del Barça. L'equip tornarà a Barcelona avui mateix. Mentrestant, a Camp Barça s'està pendent un dia més del possible retorn de Leo Messi i de rebre avui el vistiplau de la Lliga de Futbol al seu pla de viabilitat econòmica de cara a la propera temporada. El Barça té molt clar que haurà de generar vendes importants aquest mes per poder fitxar sense restriccions. Un dels candidats a protagonitzar-ne una és Ansu Fati. I Íñigo Martínez, fins ara a les files de l'Atlètic de Bilbao, i que tot apunta que fitxarà lliure pel Barça, s'ha acomiadat ja de l'afició basca en un vídeo a les xarxes socials.
Hola, Atlètic Sales. Quiero deciros que esta será mi última temporada defendiendo la camiseta del Atlètic. Creo que ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto deportivo, y así lo siento. Desde mi llegada me habéis hecho sentir como uno de los vuestros.
El Dondarro ha tingut paraules d'agraïment per a tothom.
No quiero despedirme sin dar las gracias a todos los empleados del club. La gente que día a día hace que nosotros podamos trabajar en las mejores condiciones. Al cuerpo técnico, a mis compañeros y amigos, y por supuesto a vosotros, afición. Seguid apretando, apoyando y haciendo de San Mamés la catedral del fútbol.
Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial que els jugadors que tenia cedits aquesta temporada per altres equips tornen als seus clubs d'origen. En total són 5 jugadors. El porter Álvaro Fernández, el lateral Pierre Gabriel, els centrecampistes Denis Suárez i Vini Sousa i el davanter Dani Gómez. Tots plegats marxen i no tornaran tampoc Álvaro Fernández i Pierre Gabriel, que tenien opció de compra, però l'Espanyol no l'exercirà.
Parlem ara de bàsquet, perquè avui comencen a jugar-se les semifinals de la Lliga ACB, que es disputen el millor de 5 partits.
A les 9 jugarà el Madrid-Penya, primer partit d'una sèrie que viurà els dos primers duels a Madrid. L'escorta, verd i negre, Kyle Guy, aposta per mantenir l'essència pròpia com a clau.
Ens hem de centrar en nosaltres mateixos. Són un dels millors equips d'Europa. Hem de ser nosaltres per poder guanyar. Ells anotaran tirs, Tavares farà taps, agafaran rebots, faran tot el que fan sempre, però nosaltres ens hem de centrar en el nostre joc i fer un punt més que ells en cada partit.
Gai, que diu que es troba en un bon moment a nivell personal.
Em trobo bé, faig el mateix de sempre, els meus companys continuen passant-me la pilota, jo segueixo llançant a cistella i ells confien en mi. Si necessiten que noti 50 punts per guanyar, ho intentaré, si necessiten 5 també. El que és important és guanyar.
La penya té la baixa d'última hora de Yannick Krach amb un esquins de turmell que s'afegeix a la ja sabuda de Pau Ribas. Al Madrid Joventut el transmetrem a través del canal exclusiu digital de l'àvia web de Catalunya Ràdio. Demà serà el torn del Barça, que jugarà el primer partit de la sèrie contra l'Unicaja a casa. I en tenis, a Roland Garros, al torneig de dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han passat a les semifinals.
En ciclisme, avui se celebren les eleccions a la presidència de la Volta Ciclista Catalunya.
S'hi presenten dues candidatures, la de l'actual dirigent Rubén Peris, que opta un quart mandat, i la de Gemma Alférez. Isaac Vilalta, quins són els principals arguments de cada candidatura?
Doncs l'actual president de la Volta, Rubén Peris, opta la seva quarta legislatura i justament pivota aquí el seu argumentari, el de garantir que la Volta es mantindrà al primer nivell mundial gràcies a la seva experiència.
Cal recordar que soc vicepresident de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Curses Ciclistes. Ens avala conjuntament amb tot l'equip que hem format per seguir liderant la Volta i defensar els interessos de la cursa en el centre de poder del ciclisme. L'alternativa és un projecte que presenta gent inexperta en esdeveniments de primer nivell mundial com la Volta.
Gemma Alférez, en canvi, considera que cal canviar-li la cara.
Principalment, el que m'ha impulsat a presentar-me és que l'entitat i la Volta necessiten ajuda urgent. Hem de tornar a ser una entitat referent dins l'esport català amb caràcter propi. El nostre objectiu principal és revitalitzar l'entitat i la cursa. Hem d'escoltar els socis i els col·laboradors, modernitzar el recorregut i, sobretot, millorar la transparència.
De les eleccions que celebraran aquest dimarts en sortirà el nou màxim dirigent de la Volta per als propers 6 anys.
Gràcies, Isaac, i acabarem amb motor perquè el jove de només 15 anys, Gil Membrado, s'ha imposat al Rally Reino de León i lidera la Copa d'Espanya de terra. Ha estat la seva primera victòria en una prova d'àmbit estatal.
no t'ho pots perdre.
I avui acabem amb un espectacle de dansa flamenca d'avantguarda, Woman, que s'estrena al Teatre Poliorama de Barcelona. De fet, després del musical Alegria que passa, de Degoll de Gom, aquest escenari de la Rambla de Barcelona estarà ocupat ara per la companyia del ballarí i músic Aaron Vivancos. Presenten un musical que vol posar de relleu el poder històric de la dona i reflexionar sobre la lluita i l'empoderament femení. I ho fan a través, com deia, de la dansa, però també la força de la música de grans bandes sonores i d'arrel flamenca, l'expressió teatral, els efectes audiovisuals i el vestuari. Woman s'estarà al Poliorama fins al 25 de juny. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.